El matí de Catalunya Ràdio.
Playa Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial.
Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Quico Sallés, bon dia.
Molt bon dia, què tal, com esteu?
Bé, mira que no feia temps que no sentia parlar de Bahia Cochinós. M'has fet remuntar a l'època de la facultat.
Ai que sí.
A les classes d'història contemporània del professor Veiga, que em parlava molt d'aquest episodi de Bahia de los Cochinos.
I tant.
Bahia és que Cochinos, pensa... sin de los.
Bahia, Bahia Cochinos o Playa Girón, com en volem dir. Depèn des del punt de vista de la història que tu miris. I a més, clar, és que Cuba té tots els elements com perquè ens en recordem, sí o no? Un país exòtic, l'emblema de la Guerra Freda, a més, dos anys després després del succés de Bahia Cochinos, tota la polèmica pels míssils, que vam estar a puntíssim d'un gran conflicte nuclear, que va ser el punt més àlgid, que en dirien, no?, del que era la Guerra Freda, i va emergir els nous lideratges del que seria, com es repensaria de nou la política nord-americana i la política soviètica. Té tots els elements, és veritat. Cuba té aquesta cosa, no?, diguem-ho així, d'exòtic, d'atraient, carismàtic, i a més aquest fet, aprofitant que és l'efemèride, doncs, home, voldríem parlar-ne una mica, no?
Home, i tant. Quants? 60, 60 anys?
Sí, exactament. O sigui, déu-n'hi-do, com passen les coses, 60 anys. I jo recordo, hòstia, el meu pare, que clar, són nascuts a la preguerra, per entendre'ns, en el meu cas, no? I m'expliquen molt en directe com vivien tot aquests grans conflictes que nosaltres, doncs, hem après, evidentment, acadèmicament, per una banda, però sobretot a través de la cultura pop. És a dir, el conflicte a Vietnam, els conflictes en Cuba, o la segona part de la pel·lícula, o la segona entrega, el segon lliurament de la pel·lícula Padrino, no?, que jo crec que és fabulosa i fascinant per entendre exactament episodis de la Guerra Freda, i sobretot per entendre una miqueta com es gestionava o com es pot gestionar la cultura política i geoestratègica de l'època, no? Jo la recomano molt fermament, per exemple, aquesta que et dic, el segon lliurament del Padrino, que possiblement sigui la millor de la nissaga, si és que alguna pot ser la millor, per veure i situar-nos una mica en el context. I és curiós, no?, quan t'expliquen els pares com s'informaven de la guerra a Vietnam. Una qüestió que nosaltres la veiem, certament, molt... L'hem mamat molt, per entendre'ns, no?, a través de, jo què sé, el cinema o les sèries de televisió.
Bàsicament, sí.
És a dir, és com nosaltres l'hem viscut una mica com ells la podien haver viscut la... És així, eh? I quan sents parlar Bahia Cochinos, etcètera, doncs, esclar, veus un gran... És com dius, un punt d'aquests, no?, que diu, home, feia temps que no en parlàvem, però, carai, allò va ser molt gros. Doncs sí, efectivament, va ser molt gros, tot i que va ser un autèntic numeret, un autèntic nyap. Per posar-nos en context, Eisenhower l'any 59 prepara el que se'n diu una invasió a la illa cubana, d'acord, perquè ha triomfat, entenem, la revolució de Fidel Castro, la revolució dels barbuts. I què és el que passa? Que això arriba, canvia el govern, Eisenhower deixa pas a Kennedy es veu ja involucrat, i tot i que intenta reduir el nivell de beligerància o de belicositat que podria tenir aquesta invasió, passa a la meitat dels avions, etc. Les tropes que entrena són una mena de milicians que els han ensinistrat a Nicaragua. Allò acaba en un fracàs, pensant-se, no?, que aquesta revolució dels barbuts, que en principi tenia un cert èxit, i a més es va posar de moda, era una revolució simpàtica, Castro, doncs, enlluernava una miqueta amb els seus criteris anticapitalistes, no?, era un revolucionari de moda, després de que Batista convertís Cuba com una mena del gran casino, no?, de l'imperialisme, etc. Doncs ell recondueix tot això. És un d'aquests fenòmens històrics que passen, i mira que ha durat fins pràcticament fa dos dies. Clar, hi ha dos personatges que són fonamentals amb això de Bahia Cochinos. I aquí és on vull apuntar una miqueta la petjada catalana, el lloro,
no,
per evitar que els americans invaïssin Cuba.
També hi havia catalans aquí?
I tant! Ostres. És una història fabulosa. Tot i que, Laura, he d'aclarir als nostres estimats oïdors que aquí s'involucra, perquè tots els testimonis que tenim de la presència catalana aleshores són testimonis escrits en plena èpica. És a dir, en el fragor d'una revolució triomfant, com podia ser la revolució cubana, que van arribar als Estats Units, doncs, a arribar a una mena de pacte de no agressió que ha durat fins ara, entesos? Vull dir, i això, vulguis o no vulguis, per aquells herois romàntics que van participar-hi, quan escriuen les seves memòries o els seus diatris, els quals es poden anar consultant i es poden anar veient i s'anar recuperant amb el pas del temps, tenen tot aquell llenguatge florit, etc, que possiblement hi posin més pa que formatge, però en certa manera sí que és veritat que hi ha una petjada catalana i més aviat pallaresa importantíssima en aquest sentit. I concretament d'un lloc que és dels més paradisíacs que té Catalunya, que és la Vall Fosca. I avui us vull parlar d'un senyor, entre d'altres, que van participar a la Revolució Cubana, que podríem parlar de molts noms que hi tenim, com el Ramon Costa, l'Hermini Almendrós, l'Albert Bayo, Francesc Fàbregas o el Marino Carrera. Vull dir, són noms que ens sonen per la seva trajectòria revolucionària, noms que van lluitar en el bàndol republicà i després es van exiliar i van participar o en el front oriental o bé en el front occidental, amb les forces, diem-ho així, aliades, que lluitaven contra el nazisme, i després, un cop acabada la Segona Guerra Mundial, doncs o es van quedar a l'exili, o bé van continuar participant, d'acord, de les revolucions incipients que tenien a l'època de la descolonització o fins i tot en els processos d'alliberament nacional o les revolucions ideològiques que podrien existir. Aquest és el cas d'aquest que us parlaré, que és un personatge, jo trobo que extraordinari, eh? A més, me'l va fer conèixer en Jesús de Senterada, que és un poble que hi ha just abans d'entrar al que se'n diu la Vall Fosca, i aquest personatge és un home que va néixer a la Torre de Cabdella, que és un poblet paradisíac, que està al vell mig, de fet, diríem, no, que és la capital, entre cometes, d'aquesta vall. I aquest senyor era un obrer de les centrals hidroelèctriques que hi havia per aquella zona. Quan va esclatar la guerra, doncs, efectivament, s'incorpora a files i després se'n va lluitar, quan és exiliat, se'n va lluitar amb els soviètics, és a dir, se'n va anar al front oriental. I obté, diguem-ne així, és una biografia superintensa, no? Molt tòpica d'aquests temps.
Com es diu aquest personatge?
El Ramon Soliva.
Ramon Soliva?
Ramon Soliva.
D'acord.
Ramon Soliva Vidal, per ser més exactes, d'acord? I aquest personatge, doncs, comença a tenir un cert renom dins el que serien les tropes soviètiques, dins el que seria la seva gosadia, la seva valentia i, sobretot, el seu cap bàsicament estratègic, d'acord, per al que és la batalla. Quan acaba la Segona Guerra Mundial, el que ell en diu la Gran Guerra Patriòtica, posteriorment allà s'ensinistra i obté titulacions, diguem-ho així, acadèmico-militars, i se'n va voluntari a Cuba, a lluitar amb la Revolució Cubana. De la mà d'aquí, doncs es fa assessor militar, i aquí és on ja tanquem el cap del carrer del que és aquest cercle, que és el Raúl Castro.
Ah, home,
que fa dos dies també ha fet un pas al costat, diem-ho així.
Sí, o pas enrere, no? Més aviat.
Un pas enrere,
sí, sí. Ja li tocava,
enrere,
no?
En llenguatge.
Ja li tocava, disculpa, dic.
Ja tocava. El que passa que, vaja, aquests lideratges, diguem-ho així, castrenses, s'allarguen molt en el temps. Vull dir, encara ha fet curta la biografia, no? Encara que s'ha quedat curt si la compares amb la biografia del seu germà. Raúl Castro, en principi, és el gran estratega del que evita la invasió de la Bahia de Cochinos, no? del que seria la Playa Girón, i el que té al seu cantó lluitant és Ramon Soliva, que és el que fa, no, diguem-ho així, la gran assessoria militar tècnica, d'acord, a Raúl, mentre es porta a terme la invasió. Fins al punt de que recullen anècdotes recollides en diversos estudis, per exemple, que s'han anat publicant, de l'Agustí Molina, i a través de grans documentalistes que es troben a l'arxiu de la Pobla de Segur, indiquen una mica tota aquesta llegenda mítica que tenia el Ramon Soliva, que de fet en allà no es deia Ramon Soliva, va canviar de nom, és a dir, per anar a lluitar, i és així com apareix amb aquest nom canviat, no? Amb aquest nom que tenia de guerra, diguem-ho així, que és el Roberto Roca, que és el que li passa que aquest nom ja queda per ell de tot, a continuïtat, a perpetuïtat ja a Cuba, mentre es manté a Cuba, i de fet en els arxius de la CIA que es van desclassificar sobre aquesta invasió, que es van desclassificar a finals del 2016, i el recomano perquè és una carpeta a part que la podreu trobar molt fàcilment si busqueu el Factbook de la CIA, ho trobareu allà perfectament descrit i tal, i molt ben classificat, surt amb aquest nom, amb Roberto Roca, no com a Ramon Soliva, la qual cosa encara ho fa més interessant, no? És a dir, veure un pallarès als informes de la CIA com una persona extraordinàriament intel·ligent i com prepara la contraofensiva d'intel·ligència perquè no puguin entrar els mercenaris nord-americans, doncs encara incrementa més el seu paper, no? Incrementa Clar. Més aquesta gosadia que té. De fet, era un personatge bastant expeditiu. Clar, és un militar que hem de pensar que ha lluitat en dues guerres. I dues guerres importants. Una, la Guerra Civil Espanyola, i l'altra, el que ja en diu la Gran Guerra Patriòtica, que és la Segona Guerra Mundial amb llenguatge soviètic. Amb la qual cosa està perfectament entrenat i està perfectament preparat per lluitar en qualsevol... sobretot en el que és un cos a cos, no? En el cos a cos que podria ser la invasió de l'illa caribenya. S'explica una anècdota d'ell, que en principi Raúl Castro es queixa que no té una zona de terra com per poder atrinxarà els seus soldats quan arribin les forces d'invasió americanes. I ell ho troba tot molt fàcil i acostumat al que és el cos a cos de la guerra, diu, no, això és molt fàcil, posem uns qüestius a omplir-la i ja està, i així s'acaben les coses. És a dir, és un perquè això vegis una mica quin és el caràcter d'aquest personatge, que evidentment és un pallarès il·lustre que va aturar la invasió nord-americana. Després, als anys 70 va poder obtenir el passaport diplomàtic a Cuba i va tornar a Catalunya i de fet ens va deixar algun record, però jo trobo que s'hauria de dignificar i fer una llarguíssima i una profunda biografia d'aquest personatge, perquè ho trobo que és interessant, i la petjada que va tenir sobretot com a assessor militar per intentar evitar aquesta invasió de la Bahia de Cochinos. Doncs... I ja relacionat amb això, i ja callo, ja t'ho asseguro, ja que hem parlat de pel·lícules, doncs us recomano una altra pel·lícula, en aquest cas de Robert De Niro, Matt Damon, que és El bon pastor, que és sobre els orígens de la CIA. Concretament és quan hi ha el canvi de l'oficina d'estratègics, no? La OSS famosa, i canvia cap a la CIA. Es fa tota aquesta progressió i aquesta pel·lícula que s'explica a través d'un dels grans ideòlegs d'aquest centre, un dels grans tècnics, no? Un d'aquests funcionaris gris, que és el Matt Damon, i que precisament el gran primer fracàs que té aquesta agència d'intel·ligència exterior és a Bahia Cochinos. I això, aquesta, jo crec que Bahia Cochinos va servir en certa manera al món de salvar-nos d'un desastre nuclear, en el fet que quan arriba la crisi dels míssils de Cuba, Kennedy, com que s'ha vist enredat per l'Estat Major i que li van prendre una miqueta el pèl amb el que era aquesta invasió de Cuba, quan els militars el collen i fins i tot el seu assessor de seguretat nacional perquè invaeixi Cuba de nou per intentar neutralitzar els míssils que ha instal·lat Castro, que li ha enviat Khrushchev, ell intenta evitar de totes aquesta invasió i intenta arribar a un acord amb Moscou, que finalment s'assoleix gràcies a aquella quarantena que va muntar i a un joc diplomàtic intensíssim que van tenir 13 dies al món, allò amb l'ai al cor, no? Per tant, jo crec que aquella invasió va servir perquè posteriorment evitéssim el gran xoc nuclear que tothom tenia aquella època.
El que dèiem, un episodi imprescindible, capdalt de la història moderna, de la història contemporània, i que, mira, que bé que ens l'has recordat ara que fa 60 anys. Per cert, Quico, records, com es deien, el Verdi i el Ratlletes, es deien?
Ah, exactament, sí.
Records,
estan cofois.
Sí.
I tant, els hi seran durats.
Vinga, va, el Quico Sallés, que ens ha posat damunt la taula deures per reivindicar personatges històrics que han tingut un pes en determinats moments de la història. Quico, no t'ho perdis, no desconnectis, perquè ara també volem fer precisament això, reivindicar un personatge històric, però viu, en aquest cas, és ni més ni menys que la Pilar Aymerich, autora, entre d'altres, de la foto de la Neus Català, aquella foto que segur que molts tenim a la memòria, La Neus Català en una via morta a l'estació de França, l'Ovidi Montllor gravant el disc de la Fera Ferotge, aquelles manifestacions de finals dels 70, també les fotos del retorn de Tarradellas després de 28 anys d'exili, i com no, és la retratista de la gran Montserrat Roig. Hem anat a parlar amb ella, ens ha rebut a casa seva, ens ha obert les portes del seu estudi, i ara escoltarem la conversa meravellosa que ens va regalar. Quico, moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies, bon dia.